ningún paseo, paseo, para gritos, aparejo, que a casa me va a escasar, monstruo, así está ya.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Tío de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir con una exposición de interés de la que nos informa a continuación Josep Martínez. Buenas tardes, Josep.
Bueno, Espada Enrique, desde esta semana podeu visitar a Carrevolta y fins al 7 de febrero una exposición al voltant de la punta del proyecto de la ZAL y en breu tenim previst entrevistar a alguns representants de la plataforma d'Aturem la ZAL. Per això mateix volem convidar-vos a vindre a veure l'exposició i fer-vos cinc cèntims del que va córrer en aquella zona, que ja ens explicarà més extensament, perquè, per si no ho sabeu, la punta és una zona de terra fèrtil, d'horta, situada en la franja costanera de València, entre el port i el barri de Nazaret. Després de moltes vicissituds, l'any 1999, més de 70 hectàrees de sòl de la punta es van convertir de sobte en urbanitzables i uns mesos després iniciava l'expedient d'expropiació dels terrenys. Més de 135 famílies van ser desallotjades per edificar la sala, la zona d'activitats logístiques del port de València. La gent va ser obligada a desallotjar les seues cases, se'ls paga una misèria i tot això a banda es feu de manera molt brutal, sense avisos, sense uns terminis d'execució clars. S'han demolit alqueries històriques per implantar el centre industrial i la logística del port. O això era la intenció ja fa molts anys. La veritat és que avui en dia aquesta és una àrea que només trobem un conjunt de vies i una franja de sol encara per urbanitzar, el que demostra que va ser un projecte purament especulatiu que a banda va eixir fallit. Parlarem, quan vinguin representants d'Aturem la ZAL, dels seus projectes per a recuperar aquest espai i tornar-lo al seu origen, a una zona d'horta i amb gent habitant i treballant-la. Benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa, el programa de Carrevolta. Avui tindrem una entrevista que farà la companya Rosa Oltra, un representant de la Societat Coral El Micalet, que ens parlarà sobre la cavalcada de les Magues de Gener. Després jo mateix vos parlaré de llibres a la gestió de lletres a València. Seguidament, Adelí Martínez ens portarà, com és costum, les músiques del País Clandestí. I, finalment, Rosa Oltra ens contarà la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. I entrem ja en matèria, passem a l'entrevista. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Tonecho Pardiñas, president de la Societat Coral El Micalet. L'hem convidat per a que ens parli del que va passar a València ara ja fa pràcticament dues setmanes, que va ser la cavalcada de les Magues. Bona vesprada, Tonecho.
Hola, bona vesprada.
Abans de començar, dir-nos qui són les Magues de Gener.
Les Magues de Gener són tres conceptes, més que tres persones: llibertat, igualtat i sororitat o fraternitat. que són les que volem mostrar i transmetre als més menuts, a les xiques i xiquetes de València en principi, però a tots els que vulguin vindre a acompanyar-nos en aquest dia.
És el tercer any consecutiu que el Micalet organitza este pas al carrer, però en veritat esta és la quarta edició, la primera va ser l'any 37. Què ens pots contar d'aquella, d'aleshores?
Sí, l'origen el trobem en una cavalcada que la República, quan València era capital de la República, va fer el canvi d'any del 36 al 37, que va ser pues, un poc per alegrar l'estada de tots els xiquets que venien de Madrid principalment, però d'altres zones ocupades pels feixistes que venien i estaven vivint en colònies per ací pel País Valencià, i es van fer la festa un poc per oblidar el malson de la guerra i passar uns dies.
I segons vosaltres, per què calia rescatar-la?
Sempre que diuen, per què feu això? Per què no? És simplement una festa més, és una celebració laica, que ja està bé, ocupar el carrer en celebracions laiques, peguen-li un poquet la volta, totes les celebracions religioses, que són les que ocupen el carrer, van substituir, en la major part dels casos, altres tradicions laiques anteriors, larques, populars. En aquest cas, consideren que és més important perquè és recuperar de cara als més menuts el que te diia estos tres conceptes. El primer any va ser una prova per a la del 17, que era el 80 aniversari. Va ser una prova que es va desbordar per la resposta de tots els col·lectius i totes les entitats que van voler participar. Esta força s'ha mantingut i s'ha ampliat, és a dir, hi ha un munt de col·lectius i d'entitats que volen participar i que estan participant. De fet, enguany eren més de 400 persones dins de la cavalcada.
Què podem trobar d'aquella que vau rescatar? Suposo que vos haureu basat en documents històrics que tindreu per reproduir-la un poc. Podem trobar un poc l'estètica que hi havia aleshores o estos col·lectius l'han actualitzada?
Estètica de la del 37 no trobaràs gens. La cavalcada del 37 era una cavalcada política. Era una cavalcada que, a més d'ajudar els més menuts que estaven així a passar uns dies oblidant-se i rebre uns regals que no podrien tindre, en aquell moment, si no recorde mal, des de l'Ateneu se'n van replegar més de 100.000 pessetes de l'època per a regals per als xiquets i xiquetes. Tu miraves les fotografies i eren imatges i escenes molt polítiques i molt de partit. La cavalcada és una cavalcada oberta per a tots, i s'intenta, no hi ha consignes polítiques ni imatges que puguen fraccionar el públic al que està adreçada la cavalcada. Anem als conceptes, i aquests conceptes sí que volen que entren, i és bo que entren en tots els xiquets, tinguin els pares la ideologia que tinguin. No poden estar en contra de conceptes com la llibertat, la igualtat o la sororitat, la fraternitat. Els aprenguin, els tinguin presents els seus fills i filles. I el que ara volem és, i de cara a l'any que ve incrementarem, és introduir cada volta més escenes tradicionals i personatges tradicionals valencians.
Parlaves de més de 400 persones enguany en el passacarrer. Quins tipus de col·lectius participen? Busqueu altres col·lectius o, vist l'èxit dels altres anys, s'han anat afegint ells voluntàriament?
Més que cridar, hem de dir que no. Quan arriba un moment ja no cabem més. Enguany, ens ho han dit, s'ha fet un poc llarga i intentarem reduir el temps de la cavalcada perquè quan arribem a la plaça de l'Ajuntament encara no siga l'hora de dinar dels menuts. Va adreçada a ells, i entonces volem adaptar-nos a aquest horari. No la fem per la vesprada, perquè considerem que una cavalcada que puc acabar a les 8 o les 9 de la vesprada ja és molt tard per als xiquets, i sobretot en hivern, i que volem és acurtar-la un poc per arribar un poquet abans a la plaça de l'Ajuntament per a poder rematar les últimes imatges que fan cada un dels col·lectius que actuen, que puga ser abans de que arribi l'hora de dinar dels xiquets. Però ahir tu tens des de muixerangues, batucades, colles de dolçaina i tabal, animació de carrer, bicicletes, enguany hi havia també unes persones de circ, actors de circ. Una escena que ha impactat molt, que ha sigut rebuda molt agradablement, han sigut tot el col·lectiu de sufragistes que acompanyaven a les magues davant. És a dir, estem oberts a tots els col·lectius que venen, i ja repeteixen els col·lectius, i per dates no pot vindre algú, aquest lloc sempre ja està cobert per altres que se presenten per a participar.
Ens has dit que acabeu a la plaça de l'Ajuntament, però de fet també acabeu al balcó de l'Ajuntament, que és un espai que durant massa anys ha estat tancat al públic, en certa manera reservat a una certa elit. Aleshores, vosaltres cada any heu convidat a una persona per a que faci aquest fi de festa des de la plaça de l'Ajuntament. Ens pots parlar un poc de la gent que heu convidat i com les heu escollit?
Els primers anys, el final, és una cançó, una peça a la que se toca. La fèiem nosaltres, gent nostra. Però enguany, Peig i Meno, el Botifarra, se va oferir a cantar una cançó. Va estar espectacular. Per nosaltres encantats. I la Malagueña de Barxeta és, a més, una cançó que a mi m'encanta. Sempre intentem que hi hagi un moment especial en el balcó. Enguany, com te dia, ha sigut el Botifarra, El primer any va ser el més conflictiu per la manipulació que se va fer de la festa. Va ser components del Micalet, músics que van animar això, i l'any passat van tindre una invitada especial, i sobretot especial perquè ja no està, que era Alejandra Soler, una dona en 103 anys que va estar tot el temps que va durar la cavalcada plantada, que no va voler sentar-se en la barana del balcó de l'Ajuntament. És impagable.
Per a la gent que estigui escoltant-nos i no sàpiga qui és Alejandra Soler, ens pots explicar un poc qui era?
Alejandra Soler era una jove de 103 anys quan va morir. Inicialment, en temps de la República, ella va estar molt implicada en la FUE, ella va estar militant del Partit Comunista, va estar exiliada, va estar en Rússia vivint una època, va tornar a Espanya quan una bona part de les seves amistats va estar afectada per les purgues de Stalin i va tornar a Espanya. I ese era una mestra incansable, perquè estava donant lliçons de vida i lliçons de constància durant tota la seva vida, i de força.
Hem parlat de la gent que participava de la cavalcada, però del públic teniu algunes dades de l'afluència? Ha anat creixent durant aquests anys?
Sí, primer any, que era la novetat, va haver una assistència discreta de gent en el recorregut, hi havia una gent esperant en la plaça. També la campanya que se va fer, pense que va retraure el primer any, i una campanya agressiva en contra retrau a la gent i no la deixa participar. L'any passat ja se va notar un increment de gent, tant en el recorregut pel carrer La Pau i Sant Vicent com en la pròpia plaça, i enguany s'ha vist més gent. El carrer La Pau estava ple, Sant Vicent estava ple, en la plaça hi havia moltíssima gent.
I organitzeu altres activitats al voltant de cavalcada o sols és este dia?
La festa se diu Setmana de la Infantesa. Intentem organitzar tallers i activitats, contacontes, a nivell de tallers de manualitats, segons com se vagin fent el tema, diguem, de l'any. Si el primer any va ser reciclatge, va haver tallers de reciclatge, tallers de fer màscares en recipients usats. El segon any, si era l'ecologisme, va haver xerrades i activitats. I enguany, si era el feminisme, també va haver els tallers de les cartellets, de les sufragistes, més també per a fer els bandoleretes que se apegaven a un pal, com unes varetes màgiques que eren el trèvol. Se va fer al llarg del mes de desembre, per a després rematar en la cavalcada com a acte final.
Ja per acabar amb aquest tema, esta és la vostra tercera edició i suposo que l'objectiu serà consolidar-la. Creus que és possible consolidar un acte com aquest, que seria possible fer-ho amb un altre govern?
Per a mi ja està consolidada la cavalcada. Si depengueren de subvencions, potser sí que podria estar en perill si canvia el govern. Tot són dedicacions voluntàries de la gent, i entonces això es pot mantindre en el temps sempre que tinguem ganes. Què pot passar? Algun canvi? El mateix que estava, que durant 24 anys va estar tancada la porta principal de l'Ajuntament i no podies accedir al balcó. Tenim tota la plaça. O sigui, no és una qüestió del color polític de l'Ajuntament el que se faça o no se faça. Nosaltres volem continuar-la, pensem que ja està consolidada, pensem que anirem a més, anirem incrementant les activitats que puguen fer-se i anirem millorant, i pensem que té una seguida llarga.
I per anar acabant amb l'entrevista, podríem parlar de més actes que teniu previst en la Societat Coral Micalet. Entès que enguany, en 2018, esteu d'aniversari també. Es pots contar alguna cosa?
En el 2018 es fan 125 anys de la creació de l'Orfeón Valenciano al Micalet, que és l'origen de la Societat Coral Micalet. La Societat Coral Micalet comença en 1905 sobre la base de l'Orfeón Valenciano al Micalet. I enguany fent els 125 aniversaris i estem mirant de programar actes per a celebrar-ho. Intentarem que per a junt fer coincidir un altre 125è aniversari, que és el de la primera visita dels Cors de Clavé a València. L'Orfeón Valenciano al Micalet des del principi va ser membre dels Cors de Clavé, anteriorment de l'Orfeón Valenciano ja era, i posteriorment la Societat Coral Micalet va continuar sent. En el 1893 van vindre 30 i pico cors catalans ací a València. Va ser una recepció espectacular en l'Estació del Nord i van fer una sèrie de concerts per ahí. I volem organitzar algo que incloga tota València i que finalitzi en la plaça.
Un any molt carregat, us desitgem molta sort en tots aquests projectes. Esperem que durant molts anys seguiu plenant les carrers de València d'igualtat, fraternitat i llibertat per als nostres xiquetes i xiquets. Moltes gràcies.
A vosaltres. I com diuen les magues, pau i cultura.
Hem tingut a Tonecho Pardiñas, president de la Societat Coral Micalet.
Thank you.
com ja heu escoltat, hem entrevistat a Tonecho Pardiñas de la Societat Coral El Micalet. Com no ha donat temps, entre altres, Tonecho no ha pogut contar que El Micalet també és un teatre. I avui que rescatem la secció de Lletres a València, dedicarem estos minuts també a parlar de teatre, i en concret de Manuel Molins. Manuel Molins, nascut al Farà del Patriarca en el 46, és, com diu el crític Francesc Calafat, un home de teatre en l'ample sentit de la paraula. El viu a ple pulmó. A banda d'escriure, n'ha dirigit, n'ha fet versions d'autors contemporanis, ha concebut la dramaturgia de molts textos, ha convertit en joc teatral la paraula de Fuster i d'Estellers, etc. La seva producció és extensa, més de 30 obres publicades, i encara resta un gruix considerable d'obres inèdites. Aquestes obres presenten una gran diversitat formal, amb temàtiques i intencionalitats molt variades. Avui portem este nom així a la ràdio perquè una prova són les tres novetats que ha presentat a les darreries del 2017. Per ordre d'aparició, L'Univers, un llibre de teatre per a lectors i lectores a partir de 10 o 11 anys que ha publicat Bromera. És, per tant, un llibre de teatre infantil, dels quals ja n'ha publicat un parell, i ara ens porta una aventura galàctica on Molins no s'hi està d'introduir debats de substància com són la veritat i la mentida, els interrogants que l'univers planteja a la ciència, l'amistat, la família, el fracàs, l'èxit. Per altra banda, ha aparegut a 3 i 4 Poder i Santedat, els Àngels de Sodoma, que va ser l'obra guardonada amb el darrer Premi Octubre de Teatre. En esta obra, que Emília Molins s'ha qualificat com la més dura i extrema de les que ha escrit fins ara Manuel Molins, analitza el paper d'una església dominada per la corrupció econòmica i l'homofòbia. I finalment, Pruna Llibres acaba de publicar Les veus de la frontera, un text breu originàriament escrit per a ser preparat i representat pel grup artístic d'Elies Blasco Ibáñez de Cullera. En aquesta obra, que reuneix fragments poètics, cròniques i testimonis, escoltem la veu de diferents personatges refugiades, com ara un músic, un fill i la mare, l'intel·lectual, la xiqueta que perd la seva família. Són biografies personals i familiars trencades, un retrat de damnificats d'aquesta societat injusta, deshumanitzada i desigual. Bo, tot plegat és una bona ocasió per descobrir un dels noms de referència de l'escena valenciana. Ja sabeu, llegiu. Passem a les músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Josep. Gem és l'àlies de Gemma Banyó, nova veu femenina en un estil que podríem catalogar de cantautora pop o pop folk. La de Benigànim debuta 2015 amb Sere Viento i 2017 edita de la mà de Tono Hurtado, Tardor, entre altres, d'En de Lleó, amb un format més banda autora que cantautora, encara que ella continua sent l'autora principal de les lletres, que ara són únicament en valencià i que se centren en els desitjos, els somnis, refugis personals i les emocions. El treball, amb cert aire nord-americà, pren protagonisme la bonica i dolça veu de Gem, ben acompanyada entre guitarres acústiques i elèctriques, com en Les Rames, tema que escoltem a continuació.
Que es tu chate. després del despertar-me era real. Els elements em miraren diferent, perquè no hi haurà res que escoltar-te les rames, les rames de l'aire. Com si el vent em miraren diferent, perquè no hi haurà res que escoltar-te les rames, les rames de l'aire. Vull estar lluny de la teva òrbita, lluny de la teva òrbita, lluny de la teva òrbita. I des que som com tu, miraré indiferent, perquè no hi haurà res que escoltar-te les rames de l'aire. Conscient-me que miraré indiferent, perquè no hi haurà res que escoltar-te les rames de l'aire, les rames de l'aire, les rames de l'aire.
I ara Rosal ens contarà la programació de Carrer Volta per a les pròximes 3 setmanes.
Pel que fa a les exposicions, trobareu fins al dimecres 7 de febrer en la sala d'exposicions la pintura de Maria Payà. Aquesta setmana hem inaugurat al bar les fotografies de la punta per Rania Slim, que podreu trobar també fins al 7 de febrer. El dissabte dia 20 a les 12 del migdia, teatre Contes Cantats i Contats amb Álvaro Carpi i un músic convidat, Daniel Arizpe, l'acompanyarà a l'acordió. L'entrada seran 5 euros per als adults i 3 euros per als infants. El mateix dissabte dia 20, a les 8 i mitja de la vesprada, música Schenke, amb la donació de 3 euros. El diumenge 21, a les 9 del matí, tindrem una nova excursió de la colla excursionista de Carrer Volta. Anirem amb una ruta circular, el Palmeral, Parc Natural del Túria i Pedralba, a la comarca de Serrans. L'eixida serà a les 9 del matí i cal apuntar-se a calloexcursionistacr@gmail.com amb un bo d'ajut de 2 a 4 euros. El dimarts, dia 23, a les 6 de la vesprada, tindrem una activitat de ciència. Visitarem l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, al campus de Burjassot Paterna. El preu de la visita seran 5 euros i es pot reservar plaça escrivint a revolta@revolta.org. Per acabar, recordar-vos que el dissabte dia 27, per la vesprada nit, participarem en la cercavila i la resta d'actes de la foguera del motí de Velluters a la plaça del Pilar.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes.
i finalment conversa en anglès en grups reduïts. Els dilluns a les 7:30 l'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Carre Volta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/carrevolta. I fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat i moltes gràcies per seguir-nos un any més.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't. Sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Señor Charlotte, señor Belis,